ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Comença a les 9 i 18 minuts, saludant els contertulians que els tenim repartits. Bé, nosaltres mateixos som fora dels estudis, som a la Rambla del Raval de Barcelona, perquè acabem l'entrevista, hem acabat l'entrevista ara mateix. Saludem els estudis de la Diagonal, Josep Oliver i Rafael Nadal, bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Joan Subirats, que és a Madrid, bon dia, Joan.
Bon dia.
I Xavier Salamartín, que és a Nova York, bon dia, senyor Salamartín.
Molt bon dia.
No sé si volen fer algun comentari del que acaben de sentir, tampoc no sé exactament quant de tros han pogut sentir.
Bueno, jo ho he sentit bastant, almenys de, diguem-ne, aquests últims 20 minuts, i m'ha semblat, per una banda, molt coherent el candidat del Partit Popular, i per l'altra banda, des del meu punt de vista, molt preocupant. És a dir, que les dues coses són les sensacions que he tingut. Dic preocupant perquè, sí, diguem-ne, no estic molt d'acord amb els plantejaments que planteja des del punt de vista ni de la immigració, ni de la seguretat, ni del model una mica de societat que incorpora, però tampoc això no m'ha sorprès, i coherent perquè l'he vist, diguem-ne, molt segur i molt disposat a afrontar sense por un tipus de diguem-ne, de separacions que no sempre són benvingudes.
Xavier, no sé si ho has pogut sentir.
No, no m'he connectat ara mateix.
Molt bé.
No he sentit res, però...
I aquí a Barcelona?
Bueno, jo tampoc estic d'acord amb moltes de les seves argumentacions, però encara estic menys d'acord amb aquesta última intervenció que hi ha hagut, en el sentit aquest de dir-li a Alberto Fernández Díaz que no és benvingut al barri, diguem, no? Jo crec que aquestes coses, a més, els que les protagonitzen no se n'adonen, que acaben irritant a molts electors, que acaben passant-se precisament a les files d'allò que ells volen combatre, no? Jo crec que tothom és benvingut en el món de la política, i l'Alberto Fernández Díaz porta un contrapunt que, insisteixo, jo amb la majoria de coses no comparteixo, però que jo vull sobre la taula i perquè formen part del debat i ens ajuden a tots plegats a fer la reflexió, i per tant jo crec que és bo que l'Alberto Fernández Díaz es pugui passejar amb tu pel Raval i per tot Barcelona, no? I després també aquesta confrontació sempre de mesquita amb església cristiana, etc. Tot això forma part també del mateix discurs, no? No té res a veure el que un vulgui defensar en positiu la vinguda d'immigrants, la progressiva integració, que es denunciïn les deficiències i els problemes, però que es digui, escolti, però malgrat tot anem fent via, és un miracle que en aquest país les coses encara vagin com van i les podem fer anar millor. Això a mi em sembla raonable, però en canvi de seguida confrontar, dir, no, és que nosaltres defensem una cosa i és que també m'emprenya l'altre. Escolti, deixis-te els altres en pau, que diguem, ningú ha sortit a mentar l'altre tema, no? Vull dir, això és una cosa que jo crec que se'n dona molt poc a compte els que ho protagonitzen, insisteixo, que acaben donant vots a l'Alberto Fernández Díaz.
Oliver?
Sí, bueno, comparteixo, per descomptat, l'última intervenció de Nadal em sembla que ha sigut molt desafortunada, la intervenció d'aquest oient que ha passat. Però sí, voldria fer algun comentari sobre la visió que dona l'Alberto Fernández de la immigració i aquesta forma de tractar un tema que és molt delicat, que és molt important per nosaltres, per al present i especialment per al futur, pels propers 15-20 anys de país, que hem d'aconseguir una integració, doncs, el més modèlica possible. Perquè ell es fonamenta, jo crec, amb un element que és cert, que és que els beneficis econòmics de la immigració són molt macroeconòmics, són molt agregats, són molt de conjunt del creixement, de l'ocupació que genera, de la nova demanda d'habitatges, de l'augment del consum i, per tant, de l'augment de l'activitat. I, en canvi, diguem-ho així, els costos són suportats de manera molt micro per grups de famílies o de col·lectius que estan ubicats en els llocs en els quals hi ha més concentració d'immigrants. I aquí hi ha, certament, un conflicte que el nostre país intenta resoldre de la millor de les maneres possibles, però justament destacant aquests aspectes més negatius no em sembla que sigui la millor de les maneres.
I després volia, sí, comentar una cosa, que és que em sembla que té, quan ha comentat, quan tu li has preguntat respecte a la seva preferència pels immigrants d'origen latinoamericà...
Sí, és una proposta seva d'ahir.
Exacte, sí. Jo crec que ha fet algun esment que és bastant contradictori. Per exemple, diu que el model de família de les famílies latinoamericanes és més semblant al nostre. Si parleu amb qualsevol persona que treballa en els serveis socials, dels ajuntaments, veureu com el model de família, precisament, de les persones que venen del Magreb és molt més proper al nostre en quant a estructura familiar que el model de família de molts latinoamericans. No perquè sigui millor ni pitjor un i l'altre, sinó perquè el tipus de parella en el sentit clàssic, home, dona... És a dir, molta de la gent que té el cap, i que el senyor Fernández Díaz té el cap de model familiar clàssic, coincideix més amb el del model de la, de la família magrebí, per exemple, que el de la família latinoamericana. Aquest és un aspecte. L'altre aspecte que m'ha semblat contradictori també amb la seva posició és que ell, per exemple, diu que notava que a la Rambla del Raval hi havia massa comerç igual, es referia a aquest tipus de comerç ètnic, sí, etc. Quan resulta que totes les, tots els, les anàlisis que es fan a Barcelona ens demostren, i d'aquí uns dies hi ha unes jornades que organitza precisament la Fundació Tot Raval amb la gent del casc antic a Llotja, precisament de la importància que té el comerç ètnic en aquests moments per la integració d'aquestes persones en la nostra societat, sinó que els hi preguntin a la gent de la Caixa o de les caixes els crèdits que demanen, etc. I aquest és un factor clàssic d'integració. Llavors, resulta complicat, bueno, l'entenc políticament que ho aprofiti, sí, no? Però si estem parlant d'integració, d'incorporació, d'acomodació d'aquests nouvinguts aquí, és un factor molt important.
Bé, tanquem aquest punt. No sé si Sala Martín vol afegir alguna cosa del que ha sentit.
No.
D'acord. Doncs ens quedem, però, a la campanya. José María Aznar dient que tot el projecte de Zapatero és enfrontar una Espanya amb l'altra meitat i que tot el vot que no vagi al PP és un vot que anirà a consolidar ETA a les institucions. Home, com serà de gruixuda la frase que Alberto Fernández Díaz ha driblat i no l'ha fet seva? I aquí els hi deu això.
Bueno, amb tota la campanya ho estem veient, no? Jo crec que ja fa molts dies que s'ha passat uns quants quilòmetres de frenada l'Aznar i que fins al tot el Rajoy torna a semblar moderat al cantó de les intervencions de l'expresident, no? En tot cas, tota manera, a mi m'agradaria destacar una cosa. Els mitjans, com és lògic, estem fent molt cas dels grans líders a nivell espanyol i a nivell català. Però tinc la sensació que en els pobles, pel poc que durant la campanya he pogut anar veient, el debat es situa una mica més del que nosaltres diem en els temes concrets del dia a dia. I fins i tot hi ha poblacions on hi ha polèmiques molt i molt locals, és a dir, que fins i tot desconeixem, no? I que quan aterrisses allà i vas a un poble i mires una mica de què estan durant unes quantes hores, te'n dones compte que no, ni m'havia enterat que aquí tenien una polèmica en relació amb la circulació, en relació amb aquest polígon, etc. No? Jo crec que amb això és lògic, els mitjans hem d'acabar sintetitzant, i el sintetitzar vas a buscar un referent, i el referent és el líder a nivell espanyol o a nivell català. Però en els pobles es parla molt més del que diguem nosaltres que s'hauria de parlar.
De totes maneres, Nadal probablement també el que està succeint és que, en fi, ens agradi o no, aquestes municipals i autonòmiques són la primera part de les generals i és la continuació d'una campanya que ja va començar probablement amb l'Estatut de Catalunya i que no acabarà fins després de les generals, doncs, l'any que ve, i atès que en aquesta campanya electoral tan llarga de les generals, el tema de la unitat d'Espanya, el tema de les relacions amb el País Basc i amb Catalunya han estat tan capitals, jo crec que aquí el que fa l'Aznar no és més que marcar el terreny, com sempre ha fet en aquests darrers anys, tinc la impressió, de cap a on va el PP i de cap a on continuaran a partir del final d'aquestes eleccions, que no són més que una estació, que no és el final de la llarga cursa electoral que s'està plantejant.
9 i 27 minuts, una petita pausa i continuem la tertúlia.
Normalment, quan t'apropes massa a un objecte, se t'ennuvola la vista. Amb l'Audi A4 Special Edition passa tot el contrari. Com més a prop el tens, més clar ho veus. Gaudeix ara d'un Audi A4 Special Edition des de 30.350 euros amb fars de xenó plus, llantes d'aliatge, sensors de llum i de pluja, pintura metal·litzada, Bluetooth. Oi que no has vist mai un Audi A4 tan a prop? Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Quan s'acaba l'estiu, hi ha menys hores de llum. La sorra sempre està humida i el cel és gris. A més, és més difícil posar-se moreno. L'aigua del mar està massa freda i la síndria té més mal gust.
L'estiu no t'esperarà. Acosta't ara a la xarxa de serveis oficials BMW de Barcelona i província i fes la revisió del teu BMW abans de les vacances. Així evitaràs les aglomeracions de darrera hora. Demana ara la cita prèvia. Xarxa de serveis oficials BMW de Barcelona i província.
Què sou?
Xavalla!
Més alt!
Xavalla!
I tu, què mires?
Res, senyor.
Esclar que res, perquè no valeu res! Sembleu pessetes! Aquí no us aturareu fins que no creixeu tant que no us reconegui ni la vostra mare!
A Self-Trade Bank fem el que calgui per treure el màxim rendiment dels teus diners, des d'escridassar-los fins a donar-los el 3,5% d'interès en el nostre compte remunerat. Informa-te'n a selftrade.es o trucant al 902-888-888.
Què? Vi? Home, si és de Navarra, és clar.
Ei, escolta, escapa't. Vine a Navarra, Reino de Navarra, terra de diversitat.
El 80% dels joves viuen a casa dels pares fins als 35 anys.
S'aprecia un notable increment en les vendes de pizzas a domicili.
Creix el nombre de persones que opten per treballar des de casa.
Pot ser pels mobles?
Descobreixo el nou catàleg MacMobles 2007 o a macmobles.cat.
MacMobles, les botigues de mobles expertes en confort.
Així no es pot dormir. Aquesta calor és inhumana. No puc ni acostar la meva parella. Estic tan enganxós que si la toco saltaré les burnes. Bufa, vent, bufa. Ah, ja n'hi ha prou. Demà mateix compro un aire condicionat Mitsubishi Electric.
Si vols descansar bé, aire condicionat Mitsubishi Electric amb tecnologia inverter.
I a cola taronja llimona! I a aire condicionat per 20 euros al mes! I porto coco de l'Havana que es menja sense gana!
Passa un estiu refresc. Per 20 euros al mes, instal·la aire condicionat amb la garantia de gas natural. 900-710-720.
Partenón, Musaca, Jarroña que Jarroña, Acrópolis.
Atenes, Grècia, amb Vueling. Des de 50 euros, vol directe. Comprin a Vueling.com.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
D'aquí un moment sentirem els senyals de 2:15 del matí. Som a la tertúlia amb Joan Subirats, Josep Oliver, Xavier Salamartín i Rafael Nadal. M'agradaria abordar la qüestió que després ocuparà el temps de l'entrevista amb el secretari de Seguretat Pública del Departament d'Interior, Joan Delort, això dels Mossos, amb una frase que llegeixo avui d'un article d'Antoni Puigverd, que diu: "Ningú no ha trencat una llança pels Mossos, ni el que els dirigeix, ni el partit que presideix, ni el qui els va fundar, ni qui s'omple la boca de seguretat agitant la por als barris." Algú subscriu aquesta frase?
Jo sé.
Salamartín. Endavant.
Sí, jo crec que hi ha un problema. S'està utilitzant el departament d'aquest d'Interior i de encarregat dels Mossos per part de tothom. Jo crec que això és perillós. Ja ho va utilitzar el president Montilla quan va posar el Saura, diguem perquè així es desgastés com la resta de consellers. I això a mi em sembla que si és veritat que ho va fer així, ho va fer per això, és una greu irresponsabilitat. Jo crec que estan actuant irresponsablement tots els altres partits del seu govern i dels altres quan critiquen a la lleugera. Ara, dit això, crec que els Mossos ens ho posen difícil també, perquè diguem, entre morts, apallissats, etc., doncs jo crec que no estan posant una mica complicat. Jo crec que els Mossos en aquest episodi d'ahir es mereixen la, diguem, la presumpció d'innocència, però sí, clar, jo intento visualitzar el que ells m'expliquen i jo ja crec, jo confio i em crec realment que hi ha testimonis i que va passar així. Però, escolta'm, un tio que està emmanillat, suposo jo que emmanillat amb les mans a darrere, que fot una patada al vidre, trenca el vidre, surt amb les mans emmanillades a darrere, puja del cotxe, els Mossos no paren el cotxe, segueixen conduint, i quan s'adonen compte que està el tio a dalt del cotxe, frenen i cau el tio. A veure, o aquest senyor és l'Elastic Man o l'Spiderman, o és complicadíssim d'entendre que això passi així, no? Per tant, jo crec que els Mossos, diguem, han de explicar molt bé què ha passat, perquè aquesta història jo la trobo bastant complicada de creure. Els Mossos ens ho estan posant complicat. Ara, jo crec que és molt important que els Mossos deixin d'estar a l'ull de l'huracà per part de... I tots els partits polítics haurien de fer un esforç molt important perquè deixin d'estar a l'ull de l'huracà.
Nadal?
Bueno, jo, per mi és un tema molt sorprenent. És un tema en el que algú ha anat inventant polèmiques i després ha criticat que els Mossos estiguin sotmesos a aquestes polèmiques. A mi m'ha costat molt d'entendre aquests darrers dies què està passant amb els Mossos, no? Jo no crec que Interior sigui una conselleria que desgasti. Jo crec que l'atur en va treure uns rèdits fantàstics, el Pomés, per exemple, també, i molts altres consellers que eren notícia, més aviat per coses positives, perquè la gent té una certa simpatia per l'ordre, com és lògic, no? A tots ens preocupa, i en fi, ens hem cansat de dir que llibertat i democràcia van de la mà de l'ordre, això que ara sembla que alguns volen descobrir, que diuen que, però és que això sempre ha sigut així, i a mi em sembla que sempre ha donat rèdits a la Conselleria d'Interior. Ara, què està passant? Home, l'altre dia, per exemple, el tema de la Mani, ens hem passat anys, jo personalment he fet editorials des d'altres responsabilitats periodístiques, quan hi ha hagut manifestacions que s'han acabat amb destrosses al portal de l'Àngel, i hem reivindicat que els propietaris de comerços del portal de l'Àngel tenen dret a que els seus comerços siguin respectats, que els veïns que passegen per allà tenen dret a ser respectats, etc, etc. Arriba un moment en què hi ha una manifestació que es controla, que acaba sense absolutament cap incident, com està passant en els darrers mesos per primera vegada a la història de Catalunya, i aleshores això, ara anem a crucificar els Mossos d'Esquadra. Home, em costa d'entendre, sincerament, aquesta història.
Subirats?
Home, jo penso que hi ha diverses coses aquí. Una, que segurament l'acumulació de molts efectius nous dels Mossos en molt poc temps, no? És a dir, el desplegament ha sigut molt ràpid, molt vertiginós. La incorporació d'una ciutat com Barcelona en aquest desplegament. El fet, diguem-ne, de que han hagut d'assumir moltes coses, diguem-ne, segurament amb les dificultats que fer-ho molt de cop i amb gent, diguem-ne, sense massa experiència implica, no? Això és un factor que crec que cal tenir en compte. Després, si anem més als detalls, no? És a dir, això seria com un comentari general, diguem-ne. Mm-hmm. Per tant, aquí hi ha problemes, jo diria, de tradició, d'experimentació, d'experiència acumulada, que fa que la gent, doncs, és molt diferent un professor jove que acaba d'arribar a donar classe que jo que porto 30 anys donant classe. Espero que sigui diferent. Doncs llavors, això jo crec que és un element d'experiència. Després hi ha l'element més concret, no? El que ara comentava en Javier Salamartí, que realment aquesta peripècia d'aquest jove que va caure del cotxe a Badalona, això realment és molt complicat. El que va passar amb el malalt aquell mental, doncs també que va
ser malgrat. Sí.
Malgrat. I després ja, per tant, són factors, diguem-ne, que van acumulant-se, que demostren aquí algun problema segurament d'inexperiència i d'incapacitat d'assumir aquests nous reptes per una banda, que se suposa que amb el temps aniran millorant, i l'altre, que és un factor per mi més preocupant, és el tema de la manifestació de dissabte, no tant perquè, com deia el Rafael Nadal, no hagi sigut veritat que ha estat controlat i ha evitat, diguem-ne, problemes que s'han plantejat, sinó el fet de que l'ús de determinades formes, diguem-ne, d'enquadrar la manifestació, l'utilització d'aquest instrument, que no recordo com es diu, cobotant o
sí,
alguna cosa així.
Diem punxó i acabem
punxó, abans. Etcètera, etcètera, que no sembla clar, i avui inclús molts juristes ho consideren que és antireglamentari. Jo crec que això és més preocupant perquè ens indica que hi ha alguns límits que, des del meu punt de vista almenys, no s'haurien de traspassar en la gestió d'aquests temes. Clar, és delicat perquè al mateix temps se'ls demana una cosa i se'ls demana el contrari, no? Però a mi em preocupa, jo sóc garantista en aquest terreny, i a mi em preocupa que un dels temes centrals, que és el dret de manifestació, doncs estigui d'alguna manera provocant algunes reaccions que a mi em semblen injustificades.
Jo també sóc garantista, si em permet, Joan, un moment, però sí. Per exemple, tu has esmentat el tema aquest del Maresme, del noi aquest, el que el vam disparar i vam matar. Sí. Aquests dies, junt amb aquesta història del Cubotán, estem discutint sobre les pistoles amb descàrregues elèctriques, i també la gent està dient, seria intolerable que la policia autonòmica tingués aquestes pistoles. Escolta, pregunta-li al noi aquest que va ser mort al Maresme si està a favor o en contra de que tinguin pistoles amb descàrregues. És clar, entre la porra o entre els punys, Rafael, i la pistola amb bala que mata, hi ha d'haver un intermig per complir una tasca que se'ls està encarregant. Ara, jo insisteixo que els juristes després discuteixin sobre si això és convenient o no, etc. A mi em sembla correcte que es vagi delimitant i es vagi prescrivint en els reglaments, però que fem amb règim assembleari la discussió de cada una de les actuacions dels Mossos em sembla excessiu. També he de dir una cosa, és veritat que jo crec que des d'interior s'ha fet un error, que va ser la difusió d'unes imatges de vídeo d'aquella agressió d'uns Mossos a un detingut.
Per què va ser un error difondre-les?
El to en el que es va difondre, el to d'exemplarització, Toni, perquè jo crec que és evident que allà hi havia un abús de força, sí, que ha de ser investigat i castigat, però no suficient com per dir en un cos de 10.000 persones, fixeu el que passava i fixeu-vos en com estem reaccionant. Era un abús, però no era una agressió ni de lluny. Jo crec que amb un cos de 10.000 empleats, probablement a final d'any, hi deu haver sempre algun cas bastant més greu, que són els que a mi m'agradaria veure, i que d'aquests sí que després demano, i vam demanar amb editorials tots plegats, que els Mossos no tinguin una actitud corporativista de defensa entre ells mateixos, sinó que siguin els primers que demanin que s'investigui, que s'actuï, que s'acabi amb aquestes pràctiques. Però em semblava que era una reacció excessiva d'investigació interna portar-ho a fer-ho públic
d'aquella manera. És un tema complicat, no? Perquè sempre diem també que no ens agrada que els cossos policials vagin tapant-se les vergonyes uns als altres.
No, efectivament, ho acabo de dir.
Ja, per això, dic sempre.
Però no es pot presentar com una... És que acabarem, gairebé es va dir, amb les tortures, amb una cosa que era simplement una mala pràctica que havia de ser castigada internament i amb una sanció probablement, no?
Oliver?
Sí, jo crec que per ubicar bé la discussió aquesta, perquè de fet és una discussió que s'inscriu en un marc electoral molt precís i no es pot oblidar això, jo voldria recordar on estàvem l'estiu passat, amb els atracaments, en fi, amb la sensació d'inseguretat bastant generalitzada que en aquell moment tenia una part de la població de Catalunya, i amb tot el conjunt de pressió que es feia en els Mossos i a les diferents policies perquè, diguem-ne, garantissin la seguretat del ciutadà. Des d'aquest punt de vista, jo crec que els Mossos estan fent una feina absolutament adequada. No tenim, diguem-ne, aquesta sensació d'inseguretat, no ha anat creixent, tot el contrari, i el que ha aparegut en aquests darrers 4-5 mesos ha estat el cas que comentàvem ara de les Corts. Jo en aquest cas discrepo de la Nadal, a mi em sembla que està bé, diguem-ne, que la policia autonòmica digui, escolti, aquest tipus de fets no els pensem consentir, i a més havíem posat les mesures, en aquest cas les càmeres, per controlar-los, i per tant, diguem-ne, forma part d'un procés de control democràtic de la pròpia policia, i després hi ha hagut els dos casos més greus d'aquestes dues persones mortes, que en el conjunt de l'actuació dels Mossos és el que s'hauria de posar en balanç, i a mi em sembla que aquest balanç clarament es decanta a favor del que estan fent els Mossos per la seguretat de tots és l'adequat. I a mi em sembla clarament que si no estiguéssim en el context electoral en el qual estem immersos, aquest mateix debat probablement tindria el to més serè, que em sembla que qüestions com les de seguretat exigeixen.
Saltem, si algú vol afegir alguna cosa més sobre això, i si no saltem una altra cosa.
Sí, jo he llegit avui una cosa que em preocupa sobre això, i és que d'una banda de 35 persones que anaven seguint, de noies que atracaven al metro, s'han escapat 16. A mi això em preocupa, diguem, perquè si realment les anaven seguint i tenien les cases i les anaven vigilant a les cases i tal, com pot ser que 16 se'ls hagin escapat i que ja estan a França?
Bueno, perquè hi ha d'haver una intervenció judicial, no? Primer, i han actuat, jo crec que en aquest cas, Xavier,
n'han detingut uns quants i els altres han escapat.
Però Xavier, en aquest cas, vaja, jo personalment discrepo, però jo crec que des de Catalunya s'ha aplaudit enormement aquesta actuació, perquè els Mossos, superant una dificultat grossa legal, com tots sabem, han inventat una mena d'argúcia que està obrint les portes a que a partir d'ara es pugui actuar contra aquests petits furs d'una manera molt més contundent.
Sí, l'argúcia és deixar que cometin 4 faltes, si no recordo malament, o almenys 4, i agrupar-les, i aleshores ja és un delicte, de manera que això no s'acaba amb una multa, sinó que ja va a judici, no?
Efectivament.
Bé, m'agradaria saltar una altra qüestió en la que els Mossos són protagonistes secundaris només, que és la posada en llibertat d'aquest violador de l'Eixample després d'haver complert la pena. N'hem parlat a l'entrevista amb Fernández Díaz i sortia el tema de la pulsera, que en alguns països s'ha posat. També s'ha parlat fins i tot de la castració química, que crec que en alguns Estats Units funciona, Sala Martín.
No sé si... Jo si funciona alguns Estats Units estaria...
Sí, perdoni, que funciona, vull dir que la fan servir.
No que sé la fan si... servir, no, sí, sí, no. Sí. Si la fan servir algun d'Estats Units ho trobaria espantós. I diguem que l'Estat pugui castrar la gent, diguem, ho trobaria absolutament terrible.
Quina resposta hem de donar a aquesta situació que, home, algú l'haurà amoïnat i potser algú també l'haurà alarmat?
Jo crec que la que s'està donant, és a dir, en el fons, aquesta persona, amb el codi penal amb la qual va ser processat, diguem-ne, ha complert totalment la seva pena. No hi ha cap mecanisme legal per retenir-lo. Per tant,
els metges diuen que no s'ha rehabilitat perquè no s'ha volgut sotmetre a cap sessió de rehabilitació.
Per tant, això també és un factor a tenir en compte. I l'altre factor a tenir en compte és socialment, diguem-ne, com intentem aconseguir que aquesta persona, entre tots, no aconsegueixi cap delicte. Entre tots, què vull dir? Pues, entre tots vol dir allò a qui li hem delegat aquesta funció de control i de seguretat, que és a les forces d'ordre públic i a les autoritats. Pel que sembla, jo vaig sentir inclús l'altre dia en el portaveu dels Mossos que deia que havien ja establert uns protocols de seguretat no només amb aquesta persona sinó amb altres, pues intentar evitar que això passi. Aquí, a mi m'ha sorprès en aquest cas l'anunci per part de Justícia de la Conselleria dient: escolti, sàpiguen que l'hem de deixar anar però que no està rehabilitat. Era com posar-se la tirita abans de la ferida, diguem-ne, no? És a dir, si després passa alguna cosa, sàpiguen que nosaltres ja ho hem fet. Això és el que m'ha sorprès, perquè, diguem-ne, ells han complert estrictament la legalitat. Jo no entenc, o sigui, a quin element d'alarma es busca amb aquest anunci.
Però, Joan, perdona, diguem-ne, justament per el teu garantisme que conec, el seguiment que em sembla que diguem-ne que els Mossos han de fer, o en fi, el conjunt de mesures que es volen prendre per garantir que aquesta persona eventualment no torni a reincidir, em sembla que no és del tot legal. És a dir, aquest home podria, diguem-ne, adreçar-se a la justícia demanant diguem-ne que l'estan acusant i que per tant... No, el que vull dir-te és que a mi em sembla que sí que hi ha un problema plantejat. Quin? Una persona que, diguem-ne, que té unes tendències determinades i que institucions penitenciàries confirmen que, o diuen que no està rehabilitada, que legalment se l'ha de deixar i per tant ha de sortir, i que legalment no se'l pot controlar, perquè això és el que diu el nostre sistema judicial. Aquí tenim un problema. Tenim un problema de definició del sistema judicial. És a dir, probablement la norma no serveix per tots els casos i no és el mateix.
Bueno, una persona... En el nou codi no hagués passat això, o sigui, no hagués estat només 16 anys, entens?
Perquè no, hagués estat més anys, però hagués acabat sortint igualment. Clar, és a dir, bueno... el tema que em sembla que planteja justícia objectivament és dir, quan una persona d'aquestes característiques, que no és una persona, diguem-ne, que hagi fet un desfalcament o hagi fet un altre tipus de delictes que pot repetir, però que la seva gravetat social o l'impacte que genera sobre la societat és la que és, què fem?
Sí, això, vull dir, primera, la referència que has fet al garantisme, que em sembla correcte, dir, vigilem perquè aquesta persona, etc. Jo estava i al·ludit els elements de control de seguretat que fan la policia a tots els països en general, sempre ens imaginem d'acord amb els jutges i amb el control judicial de les seves actuacions, i per tant, diguem-ne, no m'imagino que el que estiguin fent sigui una persona, sigui convertir aquesta persona en l'únic objectiu de seguretat, sinó dintre de l'estructura de seguretat clàssica que fan que han de fer les policies a tot arreu, doncs aquest és un element que han de tenir en compte, com si em diguessis que han detectat que arriba un delinqüent molt important de fora de l'estranger i que han d'intentar anticipar-se amb aquest fet. Jo em sembla que això es forma part de la funció policial.
L'altra cosa que dius tu... El nostre ordenament no ho preveu gaire, eh? Jo crec que tot plegat és una xapussa.
Bueno, sí, una xapussa, però jo crec que ho fan. O sigui, les mesures d'anticipació i de prevenció del delicte es fan. M'imagino, no?
Però sempre vorejant la llei. És a dir, tot això jo crec que Espanya en els darrers mesos està visquent molts episodis d'aquest estil amb altres temes, eh?
Ja.
Que és que en lloc d'abordar les lleis directament, ho estem veient amb el tema de la llei de partits. En lloc d'abordar la llei de partits...
Anem al cas.
L'estem vorejant contínuament i estem intentant a veure si suplantem els efectes perniciosos. Escolti, la llei que permet que aquest senyor surti de la presó no hagués de rehabilitat és un desastre. La consellera adverteix a la Fiscalia i als Mossos i els diu, els envia un problema i ja s'espavilaran. Però clar, el problema el tenim a la llei. I quan aquesta persona actui, si actua... Perquè clar, ara estem cometent tots plegats vorejant la legalitat, és a dir, els diaris estem publicant la cara d'aquest noi perquè a les escoles, etc., la gent se'n protegeixi. Bueno, doncs un noi que ha complert el seu deute amb la societat, doncs probablement aquest noi ens pot demandar tots plegats, i ja ha insinuat que ho farà amb la policia si el sotmeten a una pressió excessiva, etc., etc., no? O sigui, home, jo crec que hauríem d'abordar els temes de veritat. Tenim una llei que no resol aquest tema, doncs abordem-lo.
I de fet és el mateix problema que deies abans amb els petits furs, que han hagut de fer un truco de posar tot de furs petitets i ajuntar-los perquè sigui un de gros. El problema és que diguem, la gent hauria d'anar a la presó si fan 50 robatoris de 50 euros, igual que si van un de 50 per 50, no?
Evident. Hauríem d'anar acabant aquesta tertúlia. Em diuen que Joan Delort, a qui hem d'entrevistar, el secretari de Seguretat Pública, per parlar d'algunes d'aquestes coses que han sortit, trigarà encara uns minuts, de manera que aprofitarem per escoltar els oients a l'espai del defensor. Ho deixem aquí. No sé si algú volia comentar alguna cosa sobre alguna qüestió, i si no, ens acomiadem. Molt bé, doncs Joan Subirà, Josep Oliver, Xavier Salamartín i Rafael Nadal, gràcies per haver vingut a la tertúlia, fins a la pròxima.
Adéu.
Bon dia.
3:15 i 2 minuts, escoltem els oients i després entrevistarem Joan Delort.